A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts avui divendres en aquesta, doncs, última tertúlia d'aquesta temporada preestiuenca, per dir-ho així. Bueno, ja estem a l'estiu des del 21 de juny, però per nosaltres encara estem presents. Bé, avui també, doncs, com ahir, com aquests dies anteriors, tinc parella, tinc equilibri en la representació, diguem, d'equits i grega, per dir-ho així, en convidats. Marian Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me i molt contenta d'estar aquí, com sempre.
Un plaer acollir-te i per acompanyar-te i acompanyar-nos, Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobats.
Bueno, és tema d'actualitat, malauradament, festes majors. El d'Arulls, la darrera nit a la d'Escaldes, s'ha suspès, doncs, el que s'estava fent en aquell moment. Ahir, justament, amb els convidats, que tenia la Júlia Martínez Illescas tenia altres convidats ahir, comentaven, doncs, justament, aquesta benentesa que tenim normalment aquí. Tenia la Judit Pallarès, comença amb Jota, és per això que m'he confós, tenia Judit Pallarès i l'Eduard López Mirmi, deien que, bueno, aquí a Andorra normalment, doncs, a les festes majors una miqueta més d'atenció per alcohol i altres coses pot haver-hi, però arribar fins a aquest punt de treure navalles i estovar-se, dius, Déu-n'hi-do la ratxa que portem.
Jo personalment crec que és una llàstima, perquè aquí paguen justos per pecadors. Hi ha gent que a les festes majors va divertir-se, tinguin l'edat que tinguin. Jo recordo les festes majors que hi havia des de petits a padrins que estaven per allà i amb una convivència estupenda. És evident que la gent jove té un altre ritme i que les festes majors, doncs, també les aprofiten per crear llaços també amb d'altra gent. Sort que teníem reforços, no? Tinc entès que la Consul d'Escaldes va anunciar que tenia reforços policials o reforços de seguretat, o el que em va sorprendre després, i permeteu-me, és que el Consul d'Andorra la Vella digués que no feia falta aquests reforços. Em vaig posar les mans al cap. Dic, ho sento molt, però tal com estan les coses, tal com va la gent de desbordada, moltes vegades la calor, que també incrementa la violència i demés, no es posin reforços en una festa major. Una llàstima. Bueno, la prova, desgraciadament, la vam tenir ahir al vespre, que repeteixo, que lamento moltíssim, perquè les festes majors són moments per gaudir, per disfrutar, per ballar, per veure una mica més, perquè això també es fa, no? Igual que es fa els caps de setmana, no? I que les violències mai no són bones, ni en festes majors ni en lloc.
El que dius tu, Marian, potser és que, i no és per fer broma sobre el tema, no? Però no. La d'aquí en camp va passar el que va passar al senyor Masanyac. La d'Escaldes, a més, aquest noi detingut i amb una de l'expulsió. La de Sant Julià, que, doncs, empalma amb la d'Escaldes, potser el cònsul d'Andorra, el senyor González, diu, bueno, com ja s'hauran, diguem, esborrejat, diguem, tots els que es tenen que esborrejar les anteriors, la d'Andorra serà més tranquil·la. Però, bueno, això també serveix de valor d'exemple, que et dius, bueno, mira, ha passat això en camp, ha passat això a Andorra la Vella, els que han sigut, doncs, delinqüents, per dir-ho d'aquesta manera, tindran la sanció molt dura de la justícia, i a partir d'aquí els altres s'ho repensin.
Bueno, precisament és tot el contrari. Quan hi ha exemples que has viscut en camp que precisament posteriorment s'ha reforçat molt més la presència de seguretat pels fets que van passar en camp. El que no pots és renunciar a la seguretat. El que no pots és deixar, bueno, via lliure i que passi el que sigui. No. Un país civilitzat això no ho fa. I un cònsol responsable això no ho fa. És l'únic comentari que havia de fer i que em preocupa. Aviam, jo ja tinc una edat que les festes majors poqueta cosa, eh? I poc hi participo, no? Però penso en la gent que hi participa, que és molta, no només d'Andorra la Vella exclusivament, és que a Escaldes hi havia gent d'Andorra la Vella, hi havia gent de Sant Julià, hi havia gent de totes les parròquies, perquè tots es van movent amb les festes majors, com hem fet tots de joves. És que, vull dir, que ens trobàvem els mateixos amb una festa major diferent. I ho sento molt, perquè el que ha de ser un moment d'alegria, un moment d'il·lusió, un moment pues, també de desmelenar-se una mica i de ballar i d'estar amb els altres, pues, es pot convertir en un moment perillós i això no hi ha dret. Per això són minories que ho fan, però no hi ha dret.
Sí, que a més, bueno, tu sent de la parròquia d'Andorra la Vella, tenim un Laura Dià amb l'Eugeni. Cert que no diem que Sant Julià sempre ha tingut una fama de ser una festa major molt esborrejada, molt divertida, amb molt sarau. Bueno, tampoc no s'ha convertit en batalla campal últimament i desitgem que no sigui així, perquè si no malament anem.
Bueno, molt bé, molt d'acord amb tot el que esteu comentant, però per parlar una miqueta paral·lelament, com a joves, com tu deies, Marian, vull dir, les festes majors sempre han sigut molt participatives. Jo de jove me'n recordo, no? Quan anàvem, per exemple, a Andorra a la Vella en camp, sempre hi havia aquelles petites baralles amb la gent jove. La gent gran i la majoria de la comunitat ho tenia clar que era per gaudir, però també els joves pues, bueno, feien les petites malicetes, per dir-ho d'aquesta manera, però hi havia una cosa molt, molt bona i és de que bueno, els d'Andorra, amb els d'Escaldes, Sant Julià, sempre hi havia petites en funció d'on t'anaves, però és que després encara reforçaves llaços, perquè una vegada que s'acabava bueno, el fet, no?
Sí, és lògic.
No? De l'explosió de la joventut, però després ens tornàvem a veure, tornàvem a compartir, i la nit acabava bé, no acabava com acaba ara. Jo penso que tot això forma part d'aquest famós canvi demogràfic que estem tenint, bueno, que ens agradi o no ens agradi. Jo no sé si és que ara ja són festes majors o és que la festa es continua, perquè el problema el tenim quotidianament. Per això has dit, Mariana, una cosa que és molt important, que és el que és la seguretat, però abans de la seguretat hi ha la prevenció.
Totalment d'acord.
I llavors, clar, això és el que moltes vegades ens deixem anar, no? I per això també trobo que és una... Crec que les paraules del Consum Major d'Andorra la Vella ho haguessin pogut ser unes altres. Penso que ho haguessin tingut que ser fruit d'un altre tipus de reflexió i de situació, perquè a Andorra estem patint les conseqüències d'aquest canvi demogràfic. Ja pràcticament no ens coneixem ni entre nosaltres. I quan fem les festes, tècnicament i logísticament, les festes són diferents. Ja no és una festa de poble, s'ha convertit en altra cosa. No? Quan teníem els problemes, quan deies lo de Sant Julià, nosaltres a Sant Julià hem viscut també moltes etapes. No? Recordeu-se que, malauradament, no fa tants anys vam tindre uns altercats forts en el qual la seguretat va tindre que ser extrema, que inclús teníem la policia a qualsevol cantonada de Sant Julià per brindar, o sigui, fer la prevenció de que les festes realment succeeixen d'una manera normal, com tenen que ser. I va ser, allò ja van dir que va ser greu, perquè és que hi havia inclús les camionetes de les forces de xoc que tenim a Andorra, vull dir, realment allò ens va servir primer de tot per fer consciència dels actes que es desenvolupen. Vull dir, és molt important que la logística que es fan dels diferents comuns, en aquest cas, no?, que programem les festes, és on ho fas, amb qui ho fas, com ho fas, per què ho fas, i tens que vetllar, primer de tot, per la seguretat de tots i cada un dels que anirem. És molt important que el model de festa que es fa no sigui en si mateix la festa una provocació, perquè tu saps que hi haurà accions, no? Això és lògic, no? I jo crec que ara mateix, pues, el que va passar ahir, el que va passar en camp, amb un conseller, que no és pel fet de que sigui un conseller, perquè aquella hora, a les 5 del matí, no ets conseller. Ets un ciutadà que va i que intervens amb alguna acció que estaven fent una sèrie de persones que no era la correcta, i fruit d'aquest sentiment de pertenència, pues, va fer un gesto que se li va tornar en contra. Però no era per conseller, sinó podia ser qualsevol ciutadà, no? Després, ja ho estem veient, de que segons quins llocs que s'hi junta la gent, ho estàvem veient amb la violència que hi ha a les escoles, que malauradament a les escoles també tenim un problema amb el dia a dia, no? Després, aquests grupets que anaven al parc, bueno, anaven a diferents llocs i que entre ells també, sobretot a les noies, ja tenien problemes, no? Vull dir que és com això, no? També fer una valoració del moment que estem i com ens estem desenvolupant. I per mi, la demografia, aquest quasi desconeixement que tenim entre nosaltres mateixos, amb aquesta societat que ha crescut tant i tan desmesuradament, pues també cal, bueno, per mi, crec que cal fer una reflexió i a l'hora de fer les coses, pues bueno...
Bueno, jo crec que compta tot, no només la demografia, sinó la cultura, Perquè bueno, hi ha diferents cultures que estem convivint en aquests moments. Hi ha unes cultures que, bueno, que això no li donen cap tipus d'importància, cosa que potser nosaltres donem una de les més coses més importants que hem de cuidar en el nostre país. Compta també que no només és gent d'aquí, majoritàriament els folloneros o la gent que ve a provocar són gent de fora. Aleshores, això ja tampoc no és només demografia, sinó que és...
Jo he dit demografia per no dir el que tu estàs dient.
Sí, sinó que ja va més enllà. També és possible que compti una miqueta jo no diria desesperació, però sí la tristor que té la gent últimament a Andorra, no? Aquesta tristor de que no arribo a final de mes, aquesta tristor de que no puc assolir el que assolia fa 2 anys, per exemple. Això també hi compta, perquè la gent quan està desesperada o quan està decebuda, no?, amb tot això, doncs, les seves reaccions, almenys psicològicament és així, no?, les seves reaccions de defensa i, evidentment, la gent jove de violència, que és com treuen els adolescents i la gent jove la seva adrenalina.
Sí, és una miqueta que lo sintetitzes com una vàlvula de sobrepressió, per dir-ho així, d'una olla de pressió que et dius, bueno, segons qui, quan arriba en aquest punt, actuarà d'equips maneres o Y, amb les conseqüències que pot haver-hi després, tant per ella d'ordre judicial o per també doncs, les persones amb qui s'enfronta.
No, i merescudes, jo no estic perdonant a ningú en absolut, però clar, estic buscant raons, no? Raons o motius o orígens.
Home, tu tens una experiència, no?, amb el que són els nois de certa edat, partint de la base de que tot passa per l'educació en valors i la comunitat. Nosaltres a Andorra, bueno, els que la coneixem bé, no?, i hem passat per les diferents etapes, pues veiem de que, bueno, pues ara no és, possiblement no és la millor època per parlar d'això, no?, el que tu estàs dient. Clar, és que per això dic que per nosaltres la prevenció és vital, les normes de convivència que es tenen que tindre i educar en aquestes normes també, no? I té que ser amb normes de respecte amb els demés, de respecte amb el patrimoni, de respecte amb el... i etc, no? I jo crec que ara, pues, bueno, estem veient de que tot va massa ràpid, tot està com molt descontrolat, caos, per dir-ho d'aquesta manera, no? Perquè quan es produeixen d'aquests canvis tan sobtats en petits territoris tan petits com el nostre, sobretot que ja no som el poble d'Andorra, que abans jo crec que és una de les coses que tenia molt maca, no?, que era el poble d'Andorra, no era la nació d'Andorra, ni no, era el poble d'Andorra, que tots érem, independentment de la parròquia que hi fóssim, eren ciutadans d'un país que ens coneixíem pràcticament la majoria, que rebíem molt bé la gent de fora, però que teníem les normes molt clares. Sabies de que, jo me'n recordo de jove, que, ostres, Andorra possiblement hi havia 7 policies.
Sí.
Andorra la Vella hi havia 2, sobretot un. I quan estàvem en festes majors, quan estàvem en les famoses discoteques o quan estàvem fent reunions en algun lloc, les normes les tenia molt clares. Si ens passàvem, aquella sola persona ens aplicava la prevenció. Només amb la seva presència, la seva autoritat de presència, tothom, els que érem, sabíem el que representava i el respectàvem. I s'ha acabat. I ara no. Ara és igual tindre 300 policies que 200, que 100, hem entrat, que ja no sols és Andorra, això, no? Vull dir, això ja és un context molt globalitzat, no? Però clar, nosaltres som molt petits i som una societat que tenim història, tradició, cultura, tenim una història molt marcada i tenim un país que s'ha desenvolupat a través dels anys dintre d'unes normes que érem l'exemple de tot el que tenim al voltant. I tot això, ara mateix, doncs, ens estem convertint, bueno, ja pràcticament ens hem convertit en un lloc més. I de lo que està passant als demés puestos tenim com una importació, no?, de tot allò, i clar, tenim que anar molt al tanto, tenim que tindre molta cura, perquè sempre diem Andorra, un dels valors d'Andorra és la seguretat, sí, no tenim que perdre allò que ens ha fet grans, el que ens ha costat per arribar aquí, allò no tenim que perdre. Quan parlem de sostenibilitat és això, la sostenibilitat d'un país és tot, no és sostenibilitat mediambiental o econòmica, no, és patrimonial, és educativa, és cultural, és sanitària.
Bueno, jo de totes maneres no seria tan pessimista, no? Jo sempre intento veure les coses d'una altra manera, però també penso que més d'un país voldria estar com nosaltres a nivell de seguretat. Home, més d'un, vull dir que tampoc no estem tampoc aquí
però
a una favela.
No, però que això dic que...
Però que sí, que l'hem de cuidar, ho hem de cuidar.
Quan parlem de sostenibilitat és això,
I sobretot no hem de ser permissius, alerta, els joves tenen una responsabilitat ciutadana i per molts joves que siguin, que jo els aplaudeixo i sempre estic a favor d'ells, ja ho sabeu, no? Però si hi ha una cosa que no has fet, ostres, això s'ha de reparar i la reparació ve doncs des de, i ja no dic diners, però s'ha de reparar, tu t'has de responsabilitzar de les malifetes que has fet i no que vingui el pare, la mare, el pitos, el flautas i els de més enllà diguin pobrets, són joves, diu, bueno, aviam, sí, són joves, totalment d'acord, però si han d'aprendre, la millor manera d'aprendre no és perdonar-ho tot, la millor manera d'aprendre és responsabilitzar-se i reparar uns fets, penso,
Sí, de fet del que dieu és potser que no diem que hi ha una mimetització de lo que pot passar en països veïns, però per fer un comparatiu, últimament doncs hi ha comuns que estan amb el Ministeri d'Interior i la Comissió Nacional de Videovigilància per acabar de decidir el tema de les càmeres per als agents de circulació, com és el cas en altres països veïns que policies i agents porten càmeres per potser justificar una miqueta les seves intervencions arran de desviaments que hi ha hagut, afortunats o desafortunats. Però arran d'això, què passa? Que potser aquesta, no diria globalització, però aquesta europeanització del teixit que tenim al nostre voltant, molta gent quan canvia de país conserva els seus hàbits i costum i pensa que el que és vàlid a casa seva val a casa als altres.
Això és un altre, Vull dir, a més, Andorra no és un país de la Unió Europea, per tant, també hem de tenir en compte que és pas una frontera, és una frontera física, és una frontera vigilada, tots els cotxes que entren són gravats, és a dir, tenen totes les matrícules totalment localitzades, i clar, tu vens d'un altre lloc on les normes són A i et penses que passant a un altre lloc les normes són B, però bueno, també passa a França, Un espanyol que va a França no té les mateixes normes perquè les lleis de cada país són sobiranes i per tant no ha de ser coincident aquestes normes. Jo suposo que aquesta gent està avisada, no? Escolta, m'estàs passant en un país on la droga és totalment prohibida, on tu no pots anar amb una navalla de 6 centímetres a la butxaca, on això, jo quan viatjo em miro perfectament tot, si he de posar un tiquet aquí, si he d'aparcar cap allà, si necessito el que sigui, no? Perquè estàs en un país diferent i sobretot calladita estoy muy mona, perquè tu no saps el que se't pot aplicar i si no ho saps, millor que callis. I aviam, si un quan es comporta i és civilitzat, no té problemes en lloc del món. No, ha de comportar-se i ser civilitzat, punto. I a partir d'aquí tu pots viatjar per allà on vulguis, però t'has de comportar i has de ser civilitzat. A part d'això, aquí, allà i més enllà. Amb aquesta base pots tirar a la fi del món.
Sí, bueno, som un país democràtic, tenim una Constitució, com la majoria dels països que estan al nostre voltant, com a qual tots estem dintre d'unes normes, no? I una vegada que tu respectes els drets i llibertats de les persones i respectes els drets humans, a partir d'aquí, aquesta llibertat que tenen les persones i aquest dret, en aquest cas, per exemple, és el dret a la intimitat, no? Però això no vol dir que tu tinguis una sèrie de càmeres o una sèrie d'elements tecnològics, que això també, la part bona de la tecnologia també és aquesta, en la qual, al contrari, primer perquè tu quan estàs donant la possibilitat que davant d'un fet pugui quedar gravat, de fet, primer fa un efecte de prevenció, no? Si tu veus que hi ha algú que porta una càmera, quan estàs allà saps que sí o sí allò s'està gravant, per una part i per una altra. Com a qual això ja és un fet que a nivell de prevenció és important i després perquè ja no serà la paraula d'un ni la paraula d'un altre, sinó que davant d'un fet tant per protegir en aquest cas a la gent de l'autoritat perquè estan molt desprotegits i una manera de protegir-los, ja que no porten armes, per exemple, els nostres urbans, per dir-ho d'aquesta manera. Una càmera, a part de ser dissuasòria, és un element de la seva defensa. De dir, escolta, jo he fet la feina que tenia que fer, però aquest individu ha fet mal ús de del seu dret, de la seva llibertat. Com a qual, a partir d'aquí, ja entrem en un altre context, no?
Sí, i que són proves. Aviam, és que al final les qüestions es jutgen per les proves que puguis tenir o no puguis tenir. Igual em matareu, però jo estic totalment a favor de les càmeres, eh? Totalment a favor, tant a les càmeres al carrer, igual que tu quan entres en un banc estàs rodejat de càmeres, i em sembla molt bé, les càmeres al carrer i les càmeres de pit dels urbans, totalment d'acord. I és més, i els policies, aviam, estàs al carrer, i un quan està al carrer, la seva vida pública, ho sento molt, és pública, ens agradi o no ens agradi, no t'estan filmant al balcó de casa teva ni t'estan filmant dintre de casa teva. Aviam, jo em sento molt tranquil·la si hi ha moltes càmeres al carrer, en primer lloc, perquè segur que, que passo per allà, em trobo més guapo, més lletjó, si vinc o no vinc de la perruqueria serà una altra història, però que les coses són les que són. No només això, amb accidents de bicicletes, amb accidents de motos, amb baralles perquè un ha tocat l'altre amb un cotxe, que també n'hi ha, vull dir, amb la calor encara es posa les coses més difícils, però això jo penso que és necessari aquí i en qualsevol ciutat del món, perquè som els que som, i ara en aquests moments som molta gent. Claro. I tanta gent no es pot controlar només per dir això, la protecció de dades, el dret a la intimitat, i jo el dret a la intimitat el tinc des de la porta de casa meva cap a dins. Claro. I aquí no m'hi tocaran. Ara, jo no tinc dret a la intimitat quan surto al carrer i faig una malifeta.
No, i el que dius tu, el que dius tu, Marian, si tens la consciència molt tranquil·la i tal, dius... que se te'n fa que estiguis filmat per una càmera a l'entrada d'un banc o tal, al contrari, li dius hola al que està darrere la pantalla, perquè el que passa dies avorridíssims a dintre del despatx de videovigilància.
O vas a un caixer automàtic i t'estan gravant, i què? Pues ja saben que sóc jo, vull dir...
No, i a part quan estem parlant d'un país de les nostres característiques, en el qual el territori és una vall, hi ha una entrada, hi ha una sortida, sí. I lateralment és més complex,
molt difícil, sí,
que ho acabes de dir també, o sigui, només per seguretat nacional, la característica del nostre país requereix que des de que s'entra fins que se surt i com es belluguen per dintre, tinguem un bon control, o sigui, respectant, tornem a dir el mateix, el dret, el sud, tot, vull dir, indiscutible, però nosaltres som un país molt dèbil, perquè un país que té 89.000 habitants i ens venen a vegades, ens han arribat a vindre 12 milions de visitants dues fronteres. Què passa durant tot aquest temps? Tot és que només la gent només ve a comprar, a dormir i tal, o pot passar, o ha passat, o passarà alguna cosa més? Només en la seguretat nacional és molt interessant de que es plantegi de que Andorra té que estar
no vigilada. Vigilada.
O no utilitzis la paraula vigilada perquè no crea susceptibilitat, que estan controlant, no sé quants. No, és en el concepte de seguretat eina per poder controlar la seguretat. Jo parteixo d'aquí i tu has estat comentant coses molt interessants. Seguretat, però també seguretat de la circulació, de la mobilitat de persones. Una persona pot tindre, en un moment que està passant últimament molt, no? Un síncope, un ictus... La capacitat d'actuar davant d'un fet que queda... A més, les càmeres, avui dia, tecnològicament, amb la intel·ligència artificial, són capaços de detectar el moment, l'hora, el minut... O sigui, és que és un control absolut, i la dada que li arriba al sistema de, bombers, policia, metges, és immediata. Una manera de garantir la nostra seguretat ciutadana. Un incendi. Us imagineu Andorra, amb tot el que està passant fora, un sol incendi a Andorra que no estiguessin ben controlat, que són privilegiats també en aquests casos, però clar, tot està supeditat a càmeres estratègiques, al servei que tenim de boscos excel·lent, banders excel·lent, bombers excel·lent, i eviten a la mínima, però tot el que sigui reforçar la seguretat i utilitzar de la millor manera possible la tecnologia és un valor afegit constant al nostre país.
Totalment d'acord.
Doncs ben cert que això duri, que bé, aviam com acaba aquesta sol·licitud per a que els agents vagin equipats de càmeres. Bé, acaba de tapar aquests buits potser legals que hi ha i ja està. Anirem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sánchez i l'Eugènia Santiago amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. A Medupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. A Medupen, a en camp, forn de pa i cafeteria.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb la Marian Sánchez i l'Eugènia Santiago. Bé, el que comentàvem fa un momentet abans d'anar al tall publicitari, aquestes, no diria usos i costums, però aquestes potser hàbits o consciència que pot tenir una persona doncs, de normalitat en el seu país i d'altres actuacions quan és forà. Bé, Interior ha obert 68 expedients per al tema del reclutament familiar, que era irregular. Dius, bé, no vull dir que la gent ho ha fet a consciència de fer-ho malament o no, o amb desconeixement dels requisits, o diguem, mira, em faig el longuis i passa. O sigui que potser hi ha totes les... tot el panorama de possibilitats en tot això, en aquests casos.
No, i també suposo que és una qüestió de desesperació, de no voler separar-se dels seus fills, d'intentar que els seus fills tinguin una vida millor, com ha passat en molts països, no? Aviam, clar, et poses aquí amb el dilema que la llei és la llei, les normes són les normes, i l'altre dilema que la canalla és la canalla, i els pares i de més, no? A mi em costa molt parlar amb el cap fred, no? D'aquesta problemàtica, però el que no vull és que se'ls enganyin quan venen cap aquí. No se'ls hauria d'enganyar, que també n'hi ha molts que venen cap aquí enganyats. I ells haurien de saber quan venen cap aquí que aquesta és la norma, aquesta és la manera de poder treballar en aquest país i que no hi ha una altra. I jo conec gent que els han enganyat. I sí, tu traig a tota la teva família, que luego ya todo se soluciona y todo se arregla. Pues miri, senyors, esteu enganyant no només a uns adults, esteu enganyant amb unes criatures que potser han fet una escolarització al país, que ja tenen els seus amics fets, que ja tenen el seu ambient fet, i això és imperdonable. Això és l'única cosa que...
Bueno, però veus, en aquest cas... De qui seria la responsabilitat davant del fet?
Bueno, doncs aquelles...
De la gent que els acollim d'una manera ordenada o del que pren la decisió de vindre, ja està. Llavors, no. De qui és la responsabilitat?
No, i el que enganya.
No, això és un altre
del
tema.
Del que enganya.
Això és un altre tema.
Això, fijo.
Estarem totalment d'acord. Ens està passant, no fa gaire, amb el tema de... Bueno, ahí feia falta molta mà d'obra, perquè hi havia, sobretot en la construcció, bueno, a la banda d'habitatge i tal, hi havia una demanda exagerada, i clar, què van fer? Bueno, segurament no es va fer de la millor manera.
Segurament.
Perquè tot parteix de la base de que es va permetre que vinguessin empreses forànies i que portessin els seus treballadors. Els primers que van enganyar són aquests foranis d'aquestes empreses forànies que se'ls va donar el permís per poder vindre, per complir una sèrie de requisits a nivell de construcció, i aquesta gent es van enganyar. Perquè aquesta gent que venien, i ho hem estat visquent, 20 persones en un pis de 100 metres quadrats. O sigui, no cal repetir el que això ja ha sortit moltes vegades.
El que ja sabem,
no?
Sí.
Claro, tenim un problema, no un problema, perdó, tenim una característica fronterera, en el qual aquestes persones que venien a treballar, ells sí que podrien portar i reagrupar, però de l'altre costat de frontera.
Sí, claro, és que...
Per què se'ns queixen els nostres veïns? Perquè les polítiques que hem fet o no s'han fet del tot bé aquí han tingut una repercussió ja no directament sobre nosaltres, sinó també sobre el context que tenim al nostre costat. Llavors, el tema de la reagrupació o persones que han portat la seva família, moltes vegades han vingut a treballar un de la família aquí, però la família la tenia a 10 quilòmetres de distància. I a poc a poc, no és que siguin intencionades, sí que és veritat que són quasi hasta a vegades de supervivència i que tots tenim uns drets com a humans que tenim que vellar dintre dels contextes, però el context a 10 quilòmetres de distància no és el mateix que el nostre.
No, no, i tampoc el context de 10 quilòmetres de distància no, tampoc no és de l'altra banda de l'Atlàntic, que encara és
aquí
pitjor.
Aquí hi ha un joc complex, perquè primer de tot et toca, com estem comentant, la part humana, la part sensible, que per davant de tot està el dret humà. Mm. I la seguretat, la sanitat, o sigui, hi ha moltes coses en joc, no? Però després hi ha un altre, que és la realitat. Nosaltres som un país petit, fluctuant, amb uns recursos que ja sabem d'on van i on venen, ja ho sabem, que ara, diguem que conjunturalment tenim unes necessitats perquè hem fet un creixement una mica desproporcionat, amb un ritme que no ens pertocava i fent coses que no ens pertocava, i tenim unes necessitats perquè també hi ha la supervivència del país a nivell econòmic, els serveis, etc, etc. Aquí entraríem en massa debat, no? Però clar, hi ha una realitat, i és que tenim unes normes per protegir a una comunitat, a un país i les seves infraestructures, serveis, i una manera de funcionar, i de que si no apliquem les normes, això tindríem conseqüències mig plaç que serien greus pels que venen, però també pels que estem.
Pels que estem, sí. Les normes s'han d'aplicar sempre, i si no van bé s'han de canviar, perquè una norma es pot canviar i es pot modular, i podem fer de més i de menys. Les normes s'han d'aplicar sempre, però clar, és el que dèiem, no? Vull dir, ens trobem al costat del factor humà, on els migrants, pues, bueno, pues per supervivència, per carinyo als fills, pel que sigui, si és que jo m'imagino que tampoc no volen fer-los passar una mala època amb aquesta canalla, però que també, per una altra banda, l'empresari, el que vol tenir els seus treballadors i demés, ha de ser també molt conscient, eh? Aviam, no es pot enganyar la gent. Se li ha de dir claríssimament, vale, vens tu, però tu, només vens tu. I aquestes són les condicions quan arribis allà, i tindràs aquesta vida quan arribis allà. No pot ser que és tu, no... Tráetelos, que luego todo se arregla. Perquè, escolta'm...
L'efecte famós, efecte trucada, no? Llavors, clar, aquesta trucada... A veure, davant d'aquesta situació, jo per això he apel·lat a de qui és la responsabilitat, no? Per treure una miqueta a l'estigma aquest de l'humanitari, no? Mm. És culpa del govern? No. És culpa dels empresaris? No. És culpa de la ciutadania? No. És culpa de... És culpa de tots. Mm. És culpa de tots. Perquè tots tenien que anar amb una... i dir, hi ha una situació i dintre d'aquesta situació ens tenim que posar d'acord perquè de la millor manera possible i amb el mínim perjudici per les parts, que en aquest cas sempre és el menys desfavorit,
sí,
o el,
no?
El més, sí, sobretot,
sí,
no?
El que està sota de tot.
I a nivell humà això està per sobre de tot, però es té que fer una acció. Què fa el govern davant d'una situació d'aquesta? No, és que és el govern el culpable. No. Tots.
S'apliquen les normes.
Sí. Tots. Inclús el que ha permès vindre amb la seva família en un país sense saber a lo millor
on
o sapiguent tu, com has dit tu, Enric, i fent-s'hi una mica el longuis, no? La culpa és de tots, aquí que ningú digui no, és que és el govern, no, és el govern, són els partits que tenim al voltant, és l'art parlamentari, és la ciutadania, és l'empresari, i són els propis ciutadans que han fet això, sí. I aquí tenim que, bueno, lògicament tenim que buscar entre tots la millor manera de fer les coses bé perquè no hi hagin perjudicats.
No, i el menys mal possible amb aquesta clar, gent.
Per regular, no? Però per fer un pas potser endavant, ha sigut aquesta prova pilot de 450 doncs, permisos de 9 mesos per contractar amb Origen, on doncs, hi ha doncs, tot un requisits o unes regles ja preestablertes. Doncs, mireu, nosaltres proposem això, ara... les condicions de contractació, per dir-ho així, són aquestes.
Comença el dilluns, tinc entès això,
sí,
eh? No, jo quan comenci, quan estigui tot una mica rodat, podré parlar de tot això, però la contractació amb Origen a mi no em sembla una mala idea, perquè al cap i a la fi són les necessitats d'un país, necessiten tants treballadors, jo vaig cap allà, aquest país o l'altre país pues, pot oferir això, les condicions són aquestes, però aquí vens, treballes 9 mesos i te'n tornes a anar. Perquè és el que he entès jo, eh? És el que he entès jo, eh?
És això, Marian, però és que Andorra, això, durant molts anys, és el que hem fet.
És el que es feia.
El que no s'entén és per què no hem continuat amb aquesta línia.
És el que es feia, sí que és.
Perquè els que teníem, els que hem estat anys, no?, gestionant estacions d'esquí o estaciant... estan a puestos, no?, diguem, de destinació turística i tal.
Ostres,
és que ja ho fèiem. És que nosaltres, les estacions, què és el que fèiem? Ens hi juntàvem i dèiem, a través d'Esquí Andorra, quan es va fer, que va ser una eina clau, van dir, escolta, per les temporades necessitem 1.500 persones que tinguin una característica de servei acurat a el que estem demanant. I per què vam anar a parar i venir en aquest cas, sobretot argentins i tal? Perquè eren persones que, com que tenim el temps canviat, mentre ells estaven fent la temporada d'hivern, nosaltres estem a l'estiu. I quan nosaltres estem a l'hivern, ells estan a l'estiu. Com a qual, aquelles persones, durant tot un any, estan treballant en un àmbit de treball més professionalitzat. I aquí venien pues, aquelles persones que tenien i sabien estar en una estació o en un restaurant, perquè tenien un hàbit. A més, parlem en el mateix idioma, inclús culturalment, molta relació, és que inclús religiosament tenen certes similituds, no? Llavors, clar, hem estat durant molts anys, sobretot en aquests sectors tan determinats pel pit del país, no?, per dir-ho aquí, que és la neu i després
turisme, sí.
A l'estiu hi havia unes quotes de migració
que
tothom sabia
sí.
Que eren 6 mesos, que tenien que marxar, s'anaven a la costa, es quedaven a la costa i després tornaven a l'estiu,
a l'hivern.
I es nutríem de persones que durant anys i anys i anys eren les mateixes persones que venien. Altres decidien quedar-se a Andorra. Quantes famílies n'hi han d'aquests llocs de destinació que formen part de la nostra de la nostra
i es van casar a Andorra i
formen part de la nostra comunitat i s'han integrat d'una manera absolutament coherent i no hi ha hagut cap trauma. El trauma el tenim ara. Perquè hi ha una necessitat que no s'ha valorat bé en el moment adequat i ara tenim que recórrer a lo que ja teníem. Per això és dir i la solució és buscar la gent fora del continent, per dir-ho així, doncs igual tindrien que fer atractiu aquest país perquè els que estiguin més al voltant sigui més interessant quasi que estar en el seu lloc. Igual tenim que, en comptes de créixer d'un cantó, tenim que créixer d'un altre. Igual la diversificació econòmica es la tenim que replantejar i veure que el primer de tot no podem fer una diversificació econòmica si el més important d'aquest país, que és el territori i la mà d'obra, no la tenim garantitzada. No podem fer 7 grans magatzems que requerim 1.500 persones i al país no tenim ni 1.000, no tenim ni ja per la gent que tenim aquí. Pues possiblement el camí que s'ha portat ara, a partir de la segona part de la llei Òmnibus, que va amb aquest camí, pues possiblement s'hagués tingut que implementar molts anys. Allò famós de que tenien que tindre un model d'estat que tots ho haguéssim debatut en una taula i ho haguéssim dit, ostres, venim d'aquí, estem aquí, volem anar allà, com ho podem fer? I que tots reméssim en el mateix lloc, però polítics, tot el teixit empresarial i el civil. Tots formem part d'aquest país i no podem dissociar una part de l'altra.
Totalment d'acord.
Sí, ben cert. Bueno, veurem aquesta evolució i integració, com aquesta prova pilot, com anirà, quins resultats seran i com serà beneficiós tant per als que venen com per als empresaris, com per al funcionament. Una cosa per una vall que tu coneixes molt bé, l'accés rodat a la vall del Madriu, la sanció s'apuja de 150.000 euros i de 300 a 3.000 si reincident.
I encara és poc, eh?
I encara és poc.
Encara és poc, som conservadors. Sí, bueno, feia molta falta. A més, jo penso que ja fa massa temps que està durant això. Vull dir, nosaltres tenim un patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO amb la seva vessant cultural i educativa, que és el millor que ens podia passar. Educativa i passagística. Llavors, a partir d'aquí, un patrimoni natural, que és la identitat d'un país en aquests dos contextes, que és la nostra essència, això ja fa molt de temps que si ho hagués tingut que haver-hi tingut un altre, diguem, un altre com consens amb els privats, que realment és el problema que ens ha afectat a tots, i la protecció d'aquella vall és la protecció de la nostra identitat, també. Sí. Perquè som un país de muntanya, perquè som un país eminentment que tenim una biodiversitat increïble, que tenim uns paisatges únics, i és un país que estem necessitant d'això. I que quan estem parlant de preservació del medi, i quan estem parlant sobretot de què suposa perquè la gent es visiti per lo que som, nosaltres no som un carrer comercial d'hotels amb un cantó i botigues. Nosaltres som un país d'identitat, de país de muntanya, d'una biodiversitat única, de que tenim un color del cel, una qualitat de l'aigua, unes infraestructures, uns serveis, una comunitat. És que tenim una identitat tan forta que a vegades sap greu que coses que ens donen a conèixer al món, com és un patrimoni immaterial de la humanitat, pues que no tinguem una visió de protecció. És que no és negociable protegir el medi ambient. No és negociable, perquè és de tots i cadascú dels ciutadans. No és d'un comú, no és del país, és nostre. I allà és on tots nosaltres tenim que vetllar per això. I per això tindre que arribar a penalitzar perquè vagi algú amb moto o que vagi amb cotxe o que vagi... És que a mi em sembla de sentit comú no d'aplicar multa, sinó de que des de les bases més socials, més petites, aquests entorns es protegeixin d'una manera natural, no?
Sí, no, totalment d'acord, massa poc, 3.000. Sí. Jo al final ho he de dir així de clar, Això s'ha de protegir, aviam, no per castigar amb multa, perquè el mal que es fa al medi ambient, per molta multa que es posi, ja està fet, és molt difícil de recuperar, no? Però l'accés rodat hauria d'estar no només a la Vall d'en Matriu, a tota la muntanya del país. No només que és únic, és el que ens identifica, no?, de cara a l'exterior, a totes les muntanyes del país. La gent que vagi caminant, que per això està feta la muntanya, per anar caminant, i ja està.
Bueno, hi ha casos, per exemple, que ens ha passat a mi, bueno, a jo que estava a l'època, sí, a veure, també tenim que pensar que hi ha gent que malauradament no pot accedir pel seu propi pes.
Però això és una excepció.
Exactament. Llavors, un país com el nostre, que a més és hipersensible, ja haguéssim tingut que fer polítiques de gestió encaminades a aquest fet.
No.
Accedir-hi i donar l'oportunitat a tothom sota les seves característiques, ara, no fent empreses de negoci per anar amb motos d'enduro a visitar, no. A més, mira, nosaltres tenim una màxima mediambiental que és de que quan hi ha un lloc d'interès natural, quan s'arriba d'una manera natural, que té un valor, i la gent va allà perquè té un valor, i té aquella atracció i vas per veure l'essència, un llac, els arbres, etc. A la que tu fas una carretera d'accés ràpida, un transport segregat una mica important i que no protegeixes, a 300 metres a les rodondes de Prada.
Ja està, ja s'ha acabat.
Sí. Això és una màxima. Per tant, aquestes cosetes jo penso que són de molta sensibilitat i ojalà no tinguessin que prohibir.
Del que dieu, per fer un paral·lelisme doncs, facilíssim, malauradament les xarxes socials, i molta gent diu que és el turisme d'Instagram, que dius, no, és que m'he fet la foto a dalt del Port Negre o a dalt del Prat Ramonet o tal, xulíssim, clar, el que dius molt bé tu, una persona doncs, que té una discapacitat, s'entén que no agafarà el seu cotxe per anar a pujar al Port Negre perquè forçament o no el té preparat o no és el seu, o si li passa un ensurt, aviam com
ho solucionem,
com sí. Ho solventa, no? Però és cert que aquesta, diguem, desig d'identitat, d'imatge, de foto, doncs mira, he anat allà, això pot ser tan beneficiós com perjudicial, sí, per al medi ambient, l'entorn i les sempre. Nostres muntanyes també.
Sempre, per això s'ha de prohibir, és que se'n tornem una altra vegada. Hi ha coses que s'han de prohibir i que si sentint-ho molt, de vegades, bueno, som així, els humans som així, se'ns ha de prohibir fer les coses que són dolentes. I punto, i
normes.
Ja està, i són normes.
Nosaltres som societat de normes.
I el que dèiem, no?, a nivell d'accés, bueno, és una cosa que es diu accés universal, on la gent que té aquesta problemàtica, sigui visual, sigui de mobilitat, sigui del que sigui, doncs tingui un plan B, no?, o A, per poder accedir com qualsevol ciutadà.
Sí.
Per poder gaudir.
Destinacions accessibles.
Sí.
Hi ha una part molt important, malauradament, de la societat que té molts problemes,
sí,
bueno, de discapacitat o hi ha destinacions que són accessibles,
amb
la llei aquesta d'accessibilitat universal, i és un valor afegit de que aquell país que està instaurat en donar suport, allò diu d'un país, allò és el que diu d'un país,
i tant.
No és moltes vegades perquè va més gent i molts, com diu l'Enric, no, molts influencers, bueno, que és lo nostre, no? Però, no, petites cosetes que fan molt gran un país.
No, i que el fan de qualitat.
Com es tracta, sí, sí, com es tracta la biodiversitat?
No, no, i a
un
tothom.
Un país que cuida la seva biodiversitat és la identitat d'un país. I això és el que jo penso que Andorra, país de muntanya, història, tradició i cultura, que el nostre és a l'espai natural un dels valors més grans que tenim, és la nostra identitat per davant de tot.
Parlàveu de recursos. Bé, és un paral·lel, però faig un salt en el mateix tema. Bé, Andorra Telecom amb l'edifici Node, la propera setmana tornaran doncs, les oficines comercials allà on estaven en aquest edifici. Clar, fent una reflexió amb una certa perspectiva, et dius, el que ha costat de diners d'enderrocar l'edifici que hi havia, fer la plaça, fer un altre edifici, i tal, dius, clar, això és diner públic i el malbaratament que se n'ha fet.
Jo no sé el preu que ha sortit al final. No,
bueno, fer la plaça en 3 milions i mig i enderrocar l'edifici no me'n recordo.
Però el que sí que jo tinc com a principi és que, primer, les coses costen diners i si les vols fer bé costen més diners, també és veritat, però si es fan perquè la població gaudeixi, són diners ben gastats, per mi. Que es pot ser més barat, segurament, és que repeteixo que no tinc el preu ni els diners ni res de res, però que és, si allò havia de baixar i per després tornar a pujar, és d'una complicació bastant, bastant gran, perquè clar, allà hi hauran d'anar totes les terminals de telecomunicacions, vull dir, no és allò que dius et fas una caseta i ja està. Les terminals de telecomunicacions i van allà, que a més si fa una plaça perquè tothom la pugui gaudir, no sé el preu, suposo que clar, vull dir, hi ha tants milions al final que a mi se m'escape, no em puc imaginar el gruix del que ha costat, però si el final és positiu, hi ha un bon servei, les oficines són més àmplies perquè estaven pobres posats en un xiringuito, allà fins ara fa molts anys, i hi ha una bona atenció, tot funciona correctament, tenim una plaça i demés, jo, per mi, són diners ben gastats.
Sí, exactament, totalment d'acord. No és un problema de diners, és un problema de servei públic.
Sí, exacte.
Aquest, no, lo bo que té, bueno, lo bo no, o sigui, cadascú, a veure, jo sóc un romàntic de que s'ho haguessin deixat aquell edifici com estava reformat, també tenia una identitat.
I l'antiga casana de bombers,
sí,
també.
Jo sóc d'aquell barri, de petit, vull dir, com a qual és, bueno, és molt... A nivell sentimental, jo no ho he tocat res, però, dit això, Andorra ha entrat en un plan de modernització que va començar el 2011 aproximadament i es va agafar una decisió de que tenim que modernitzar el país i posar-lo en el lloc, diguem, bueno, adaptar-lo una miqueta a les necessitats i futur. Clar, de moment que es van canviar les normes, de moment que tenim espais grans escaldes, o tenim ara també Andorra i bueno, es continua apostant per aquest tipus d'edificacions, aquest edifici, que és un edifici simbòlic, per dir-ho d'aquesta manera, dintre de tot, jo crec que quedarà bé, dintre, comptant que jo he dit que no ho faria, no ho haguessi fet, però de la manera que s'està fent i anant amb el que estaves dient, Marian, es compleix, perquè a part de donar capiguda a un dels elements que avui dia la comunicació i les noves tecnologies són claus, sí, sí, vull dir que és un edifici que per nosaltres a nivell nacional és molt important, ja no diem de la part de econòmica que ens aporta, és que està pensat per això justament. És un espai que té una estructura, una tecnologia, un disseny en aquell lloc que jo crec sincerament que ens quedarem tots gratament sorpresos, perquè són places per tot al voltant de l'edifici, és super transparent, super lluminós, tot amb terrasses, tots són jardins, tots són espais perquè la ciutadania pugui deambular, anava a dir, no?
Passejar per
dintre i es faran serveis en aquell edifici, i jo crec que com a referència en aquell lloc de lo com es tenia que fer i lo que s'està intentant fer, jo penso que com a mínim el gaudirem.
Aviam, jo sóc una gran amant de l'arquitectura i si visito ciutats precisament és visitant la seva arquitectura. A mi m'agrada aquell edifici tal com l'he vist fins ara, que també falta falta uns espais que jo penso que donarà molt més valor, així com hi ha d'altres coses que es construeixen que no m'agraden gens i que no me'ls miro pràcticament. Jo cada vegada que passo per allà, que sóc també de per allà, me'l miro, aquell edifici, i m'agrada molt. Repeteixo, sense valorar com està per dins, que no ho he visitat, he vist les maquetes com pràcticament tothom, i que és el que serà el resultat final. I repeteixo una altra vegada, tot el que sigui perquè la ciutadania entregui profit, són diners ben invertits.
Sí, i entra també dintre, de que sempre parlem de les esbojarrades que es fan moltes vegades als empresaris i el que fan i tal. I en canvi, allà, aquell barri, Prada Ramon, Fener, tot allò d'allà,
bueno, s'han comportat.
Sí, no s'han fet grans cosetes, s'ha mantingut. I el node, de la manera que està estructurat, que amb les places, de la manera que s'ha donat vida a aquell petit entorn, que a més és peatonal, sumat a la gran superfície
que hi ha al darrere,
costat, que aquesta estructura està pensada justament per donar una sèrie de serveis, que la majoria són de serveis que la ciutadania
públics,
que la ciutadania ja habitualment gaudeix, sembla ser, bueno, per lo que s'ha vist, que a dalt l'aposta que tenien els empresaris era de fer espais públics. I van grans terrasses, o sigui, és quasi com una petita plaça del poble allà. Llavors, a la suma d'aquell centre de Prada Ramon, tot allò serà un context de centre de ciutat moderna, però a la mateixa vegada respectant les alçades, respectant els serveis que es donen i amb aquesta mentalitat d'espais verds.
No, i amb una originalitat arquitectònica, que això també s'ha de valorar molt. Els turistes, quan venen aquí, jo els veig molt més veient edificis de la part alta de l'Avinguda Meritxell que no pas les torres,
Bueno, les torres és una conseqüència de la història, ja estan, no cal dir.
Però i el node se'l miren molt, I fan fotografies a construccions civils, que els hi agrada algo tindrà
una part de turisme que tenim. Eugeni Santiago, moltes gràcies per venir avui. Et desitjo un molt bon estiu.
Igualment, feliç estiu per tots.
Ens tornem a trobar després a Meritxell per aquí a la ràdio.
Si Déu vol.
I tant. Marian Sánchez, també moltes gràcies per venir avui.
A vosaltres per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí també. També et desitjo un molt bon estiu.
Igualment.
I res, doncs farem aquesta pausa estiuenca, per dir-ho així.
I a carregar piles.
I recuperem antena després a Meritxell. Doncs sí, jo m'acomiado per aquest estiu. Content de tornar-vos a retrobar després a Meritxell. Que passeu un estiu excel·lent. Amb seny, disfruteu molt. Gaudiu molt, podem xapar les carreteres i en les activitats també.
Bon estiu a tothom.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Got the team. to me.